Em podeu dir el que vulgueu, però jo juraria que aquella dona que vaig veure per primer cop des de feia 70 dies no és la meva mare.
Quimeri, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Mica en mica l'optimisme va tornant a les nostres vides, tot i que les fases i els calendaris de l'anomenada desescalada encara generen inseguretat i la sensació de seguir immersos en una distopia. Anem rebent notícies que ens apunten que el fantàstic, però, no ha mort, sinó que estava fent la migdiada. Per començar el dia de l'orgull friki s'ha volgut celebrar igual, tot i que de forma telemàtica, això sí, de manera que no ha faltat la clàssica lectura de drets i deures dels bons frikis. Escoltarem les declaracions d'Aureli del Pozo, l'impulsor de la celebració a Barcelona. Avui també parlarem del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, que, malgrat la pandèmia, farà la seva 17a edició de forma presencial. Ens en farà 5 cèntims la Lídia Sánchez Collado. I també us acostarem l'assaig de Javier Parra, que s'ha presentat en ple confinament, La Madre Terrible. I us recomanarem la novel·la Així es perd la guerra del temps, de Mark Elmothart i Max Gladstone, aprofitant que ha guanyat el premi de l'Associació Britànica de Ciència-Ficció a millor novel·la curta. És el que donarà de si aquest setè quimèric fet en estat d'alarma. Segur que tots sabeu, el 25 de maig se celebra el Dia de l'Orgull Friki en record a l'aniversari de l'estrena als cinemes de Star Wars. A més, també se celebra el Dia de la Tovallola, en homenatge a Douglas Adams, autor de la Guia de l'Autostopista Galàctic, que és un dels nostres llibres de referència aquí al Quimèric, i de fet de poc i li posa nom al programa, i que nosaltres ens sumem i molt a aquest Dia de la Tovallola. En resum, és un dia per dir al món: soc friki, què? I des de fa 17 anys també es fa de forma pública amb una celebració a Barcelona, que consisteix en una gran trobada d'Arc de Triomf, amb una ruta pel Triangle Friki per fer les pertinents compres de material friki i un pícnic al Parc de la Ciutadella. Aquest any no s'ha pogut fer per raons òbvies, no?, per aquestes limitacions de l'estat d'alarma, però el seu impulsor, l'Aureli del Pozo, ho ha volgut celebrar igualment i ho ha fet fent la clàssica lectura del manifest de drets i deures friquis a través d'una connexió en directe a Instagram, una connexió que al final es va convertir en una tertúlia de 2 hores, no?, entre els diferents friquis i ell mateix. Del Pozo va començar a la seva transmissió amb una mica de nostàlgia.
Qué lejos queda aquel primer orgullo friki Barcelona ahí en el 2009 en Plaza Cataluña, cuando, pff, la verdad es que cuánta nostalgia, ¿no? Ahí todos cantando y con el megáfono y cuando todo empezaba y la moda friki no se había extendido todavía para nada. Tras 11 años, pues seguimos aquí al pie del cañón, ¿no? Y nada ni nadie podrá con nosotros, joder, ni siquiera el coronavirus este. Muchas gracias a todos por hacer lo posible año tras año.
Pel que fa a la lectura del manifest, hem de dir que sona molt, molt estrany, molt diferent, fet sense megàfon i sense crits, no?, que podria ser el to habitual. De fet, molta gent segur que esteu escoltant aquests talls de veu de l'Aureli del Pozo i penseu, ens ha timat, no és ell. Doncs sí, ell sap parlar amb un to normal, també. És el primer cop, que el sentim. Dono fe que és ell, perquè el vaig veure, físicament, també, és el que permet Instagram, per tant, no ens han estafat. I bé, doncs què dir, no?, d'aquest manifest, que no passa de moda, que cada any doncs ens podem sentir identificats amb els seus drets i deures del col·lectiu friki, però aquest any ens ha fet reflexionar un parell de punts, no?, ens ha fet pensar que potser sí que el col·lectiu friki som els que millor hem portat el confinament. Escolteu.
El derecho a quedarse en casa, número 2. ¿Por qué? Porque en casa lo tenemos todo, joder. Internet, Netflix, HBO, DVDs, Blu-rays, cómics, vicios a la consola. ¿El confinamiento? El confinamiento a nosotros nos venía de serie, ¿qué cojones? El número 4, tenemos derecho a no gustarnos el deporte en general. Porque si el deporte en sí es aburrido e insulso, a ver, ahora en la desescalada algo hay que correr, está claro. Alguna foto en Instagram me habéis visto seguro ahí corriendo. Pero es porque no quiero acabar pesando como Onda de Street Fighter.
I com sempre hem trobat un missatge que podria anar dirigit directament per nosaltres.
No puedes ser friki de todo. Especialízate. Esto es obvio. Porque siempre habrá temas frikis de los que no tendrás ni puta idea. Porque es imposible abarcarlo todo. Nuestro universo es amplio de cojones, así que asúmelo y especialízate en lo que más te guste.
Vols dir, Aureli, segur que no es pot ser friki de tot? Jo crec que si no en tens ni idea, mira, mai és tard per posar-s'hi, si no... Mireu-nos a nosaltres, no? L'Alfons i jo, quan vam encetar aquest programa, doncs cadascú era especialitzat en un tema concret. No diré que de sàpiga de tot, però sí que ens hem traspassat una mica de coneixement i d'aficions i, doncs mira, doncs crec que la millor manera de ser més friqui o de conèixer més àmbits és juntar-se amb gent que en sap més que tu i viure la passió que ells viuen. I nosaltres com a Quimèric és precisament el que volem fer, acostar-vos als especialistes, als amants de cada una de les disciplines, perquè cada dia sigueu una miqueta més friquis que l'anterior, que cada dia descobriu una miqueta més la vostra faceta de la cultura freak, de la cosa menys mainstream, per dir-ho així, i que pugueu ser cada cop més únics. En resum, rodejats de friquis, cada any serem més friquis que l'anterior.
Quimèric als festivals.
I mica en mica van arribar amb bones notícies del Fantàstic després de 2 mesos de letargia en el millor dels casos i també de males notícies en els pitjors. Avui la bona notícia ens la porta la Lídia Sánchez Collado, una de les nostres col·laboradores i també amant del cinema oriental.
La Covid-19 ha aturat molts actes culturals, però no ha fet enrere que se celebri la 17a edició del Festival Nietzsche Cinema Oriental de Vic de forma presencial aquest juliol. Un festival que agermana la cultura oriental amb l'occidental a través del cinema. També és un festival que es caracteritza pel seu esperit popular i participatiu, tot i que aquest any les circumstàncies els hi ha obligat a fer malabarismes, com bé reflexa el cartell del festival d'enguany, que és el gat de la sort, el Maneki Neko, fent equilibris amb platets xinesos sense perdre el somriure. El festival se celebrarà del 23 al 26 de juliol i combinarà superproduccions de qualitat amb cinema independent, els emblemàtics La Bassa de los Hermanos i el cinema biguetà, seguint les normes de seguretat del Departament de Sanitat i del Govern.
De fet, el director del festival, en Quim Cruselles, també destacava la presentació virtual que s'ha fet la setmana passada, l'esforç que han hagut de fer aquest any per poder mantenir el certamen. De fet, molts pensàvem que no s'arribaria a fer.
L'equip del festival treballa per oferir-vos una programació potent dins les normes de seguretat, però sense perdre la il·lusió i la passió per la cultura i el cinema asiàtics. L'esperit del festival, popular i participatiu, és ben viu, tot i que ens tocarà fer alguns malabarismes. Però, com sabeu, els asiàtics són uns especialistes en això de les coreografies complicades.
Doncs ara que sabem que el festival es farà, i precisament sabem en quin format es farà, toca entrar en el contingut d'aquest festival, i de moment només se'ns han presentat els grans titulars, com per exemple la pel·lícula inaugural.
La pel·lícula inaugural que es projectarà a la Bassa de los Hermanos serà Enter the Fat Dragon, del 2020. Una producció de Hong Kong que combina la comèdia, arts marcials i acció interpretada pel mític Donnie Yen.
Qui us ha dit que aquest estiu no viatjaríem? Acompanyem en Donnie Yen a Tòquio?
També es projectarà una producció que comparteix el títol i alguns elements argumentals de la que acabem de parlar, Enter the Fat Dragon, però aquesta de l'any 1978, on en to de comèdia, acció i arts marcials es feia un homenatge a Bruce Lee. Aquest clàssic del cinema de Hong Kong de Sammo Hung es veurà en còpia restaurada.
Però els que, com jo, podeu tenir, podríem dir, certs prejudicis amb el cinema oriental i que creiem doncs, que només és arts marcials, doncs no patiu, perquè sembla ser que també hi haurà títols que se sortiran d'aquest gènere. Els trobarem, això sí, en el cinema independent.
Com a cinema independent, el festival projectarà la xinesa Changfen Town, on ens apropa la Xina dels anys 80. Una pel·lícula plena de sensibilitat.
De fet, escoltant ja les primeres notes d'aquest tràiler, ja ens podem fer una idea de la sensibilitat que té aquesta pel·lícula, aquesta producció d'autor, però sembla que també hi ha altres produccions que valen la pena destacar d'aquestes nits orientals de Vic, almenys de les que ja hem pogut conèixer, perquè encara no s'ha presentat tot el cartell, i hem de mirar també doncs, més enllà de la Xina i anem cap a l'Índia.
I com a cinema indi, el festival portarà Son Chirilla, un western d'acció i drama amb un guió i transfons social molt interessants.
Una de les cinematografies destacades cada any al festival és la Índia. La bassa i el biguetà es tornaran a omplir respectant les distàncies dels colors i les músiques de Bollywood. Recordeu Andadun, la premiada pel·lícula de la passada edició, plena de girs argumentals, doncs Son Chirilla va per aquest camí.
Doncs aquests són els caramelets que tenim perquè se'ns vagi fent la boca aigua de cara a finals de juliol.
I fins aquí aquest avançament. Estigueu atents al Quimèric perquè d'aquí a poc hi haurà més continguts al festival. Cuideu-vos molt i apunteu-vos a les agendes que del 23 al 26 de juliol hi haurà el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.
I no deixem de parlar de cinema, però en aquest cas també vinculat amb la literatura, perquè en plena pandèmia del coronavirus, en què tot sembla estar en espera, en stand-by, encara hi ha vida cultural, tot i que discreta, i també doncs, de forma virtual. No? Per exemple, presentacions de llibres, n'hem pogut veure unes quantes, però avui en destacarem una en concret. Es tracta de la presentació de l'assaig La madre terrible en el cine de terror, de Javier Parra, publicat per l'editorial Armanauta. Com dèiem, ha sortit en plena pandèmia, però no és excusa per no saber de què va aquest assaig i poder saber-ne una miqueta més. En una sessió d'Instagram Live amb les Bloody Girls, Parra va explicar en què es basa la seva obra, que analitza com el cine s'ha aproximat a la mare terrible de la mitologia, que adopta tres perfils, Tifón, Làmia i Esfinx.
Y aparte otro tema que siempre me ha encantado es el tema de la mitología. Y claro, el psicoanálisis muchas veces toda la representación también tiene que ver con mitología. Por eso también hay mucha mitología en el libro.
Sí.
Lo digo para que la gente que lo escuche y no lo sepa y le guste la mitología, que también hay mucha mitología.
Aquest assaig a més neix d'una tesina de final de màster i Parra tenia molt clar que volia abordar el gènere de terror. El concepte de la mare terrible va venir després.
De repente, cuando me surgió el tema, yo quería hacer terror, estaba claro. Que fuera sobre terror. Y empecé a buscar, qué temática puede ser interesante para hacerlo desde un punto de vista así que sea un ensayo y que tenga un poco de coherencia. Y de las primeras cosas que me vino a la mente, una fue la de la maternidad y la siguiente fue un tema sobre slasher, pero claro, el slasher era algo como demasiado amplio. Y empecé a mirar temas de maternidad y dije, vale, maternidad. Y aquí me echó una mano una de las profesoras del máster, Nuria Bou, y ella fue la que me dijo, echa un ojo a todo el tema de los arquetipos de Jung y tal, dice, a ver por ahí qué tal lo ves. Y claro, me empecé a mirar y vi que encima eran cosas que me encajaban, encima hacía poco que, o sea, Babadook, que era una película que había visto hacía un año, porque yo esto lo empecé en el 15, y como que me había súper flipado y dije, joder, tío, pues es que me viene, digo, genial, digo, para que saque un poco como el punto de donde partir. Y nada, de ahí pues justo fue cuando empecé a tras el listado de pelis y todo, que ya me vino un poco así todo solo, en plan, las diferentes formas de representación, me aparece lo de la bruja y todo, y dije, mira, pues tiro por ahí.
De fet, per Parra, Babadook ha estat un dels títols més destacats.
De la madre terrible es como, tal y como lo plantea Jung en sus arquetipos, es como la máxima representación de madre terrible. Yo hago la asimilación con la película de Babadook. Entonces, En base a eso, yo me baso simplemente en los arquetipos, como lo explica, y asocio el monstruo que es Babadook con Tifón, que es la representación del dragón ballena este del que habla Jung y tal.
Però a part de Babadook, Parra també inclou altres títols, com per exemple la clàssica Psicosis, que no podia faltar, el caso de Lucy Harvey, Carrie, també com no, o Hereditary, una de les últimes pel·lícules que més recents que inclouen aquest assaig. Ara, de totes les mares que ha recollit, n'hi ha una que li fa especial respecte.
Yo creo que de las que hablo en el libro, es de las, cuando pienso en las más terroríficas, yo creo que es la de angustia es la que menos creo que me gustaría tener. O sea, me dice, mira, tienes que escoger a una para que sea tu madre. Yo creo que sea la última.
I si hagués de fer un rànquing de mares terribles, què? Aquest és el que fa el Parra.
Me gusta mucho la señora Borges, pero creo que es un poco por fetiche, porque es como de las primeras que descubrí siendo adolescente. Y me fascina mucho la Piper Laurie de Carrie. O sea, parece que está genial. Que yo me quedé muy perturbado cuando luego la descubrí a ella de más mayor en The Faculty, que es la profesora que mata al principio.
Entre les qüestions que ha recollit Javier Parra després d'analitzar les mares d'aquestes pel·lícules hi ha que han evolucionat amb el temps. Les pel·lícules d'ara es posen al costat de la mare, mentre que les antigues te la pinten com la dolenta o fins i tot podríem dir com la mare tarada, no? Parra creu que tot això ha canviat precisament gràcies a les dones.
Te pones a mirar, o sea, en perspectiva, vale, sí, habían habido mujeres que estaban haciendo cosas, pero no como ahora. Y yo lo celebro, pues me parece genial. O sea, que siempre que haya renovaciones y que haya cosas nuevas que contar y tal, y está, o sea, bienvenido sea todo. Que si te paras a pensar en los 90, sí, bueno, Catherine Bigelow, que hizo Near Dark, y para de contar, como aquel que dice, que hay muchas mujeres que están haciendo género que, por norma general, o no sé si es porque se miran de otra manera, yo considero que no, pero el cine que hoy en día hacen las mujeres, el cine fantástico, el 90%, no voy a decir que son obras maestras, pero son películas que están muy bien porque tienen cosas que al igual desde otro prisma no se hubieran conseguido. Pero sí que es verdad que esto de que hay también hombres que al igual también tienen esta sensibilidad, yo creo que a lo mejor es porque como se les mira más con lupa porque ya está la sensibilidad de estas otras mujeres, al igual es que también se están viendo cosas como que al igual antes un poco pasaban como desapercibidas.
Si us ha interessat aquest assaig Madre Terrible en el cine de terror, ja el podeu adquirir en un bon grapat de llibreries, com per exemple la Gigamesh, la llibreria de referència, no?, del Mundillo Friki, i les podeu consultar totes elles al portal web de l'Armanauta.
La recomanació del Quimèric.
I també ens arriben bones notícies en l'àmbit de la literatura, perquè Així es perd la guerra del temps, una novel·la de Mariel Mokhtar i Max Gladstone, publicada en català per Mai Més Llibres el mes de març passat, acaba de guanyar el premi a la millor novel·la curta que entrega l'Associació Britànica de Ciència-Ficció. Creiem que és un premi més que merescut, merescudíssim, i us volem apuntar el perquè, incloent aquest títol en les nostres recomanacions del Quimèric. Per què us la recomanem? A veure, primer us posem en context. La novel·la explica la història de dues soldats de bàndols oposats que viatgen pel que elles anomenen les trenes del temps. És a dir, van amunt i avall en el temps, en els moments que han passat al llarg de la història, per intentar canviar-los a favor dels seus respectius bàndols. Per tant, són soldats oposats. Concretament, es tracta de la Blava i la Roja. Per tant, ja trobem en els seus noms, o en els seus sobrenoms, aquesta contraposició de que són rivals. Un dia es comencen a deixar cartes en els llocs més insospitats i d'una manera completament surrealista, estranya, cada cop més innovadora. I el que va començar sent com una estira i arronsa amenaçador, com una mena de qui estic i jo puc més que tu respectiu, s'acaba convertint en una altra cosa. No volem avançar molt, però podríem dir que es converteix en una mena de relació com d'amistat, de dependència, potser una miqueta, o fins i tot més que les dues coses, més que amistat. Jo defenso que bastant més, però el llibre tampoc va més enllà d'aquest tema. Llegiu-lo i jutjareu vosaltres mateixos. No és un llibre que podem explicar gran cosa més, per no fer spoilers, perquè, com dèiem, és una novel·la curta, però sí que volem destacar dues coses. Primera, la manera en què està traçada aquesta història, perquè hi ha tots els elements lligats i ben lligats i relligats, malgrat tractar-se de, del temps i també de les seves respectives paradoxes, perquè tots sabem doncs, què passa, no? Quan parlem de viatges en el temps sempre... Sempre hi ha coses que potser que se t'escapin i en aquest cas doncs no és així. De fet, està tan ben lligat que parlant amb diferents lectors d'aquesta novel·la, el que ens feien notar és que podries rellegir aquesta història començant-la per qualsevol punt. És a dir, si en lloc de començar-la pel principi, ara que ja sé qui és la Roja i qui és la Blava, el començo per la meitat o començo pel final i torno cap al principi. Estaria igualment de ben lligada, ens quadraria igualment de bé i, per tant, dona una altra opció. Per tant, doncs, volem destacar això i volem destacar també l'estil literari i l'ús del llenguatge. Tot i que recordem que nosaltres l'hem llegit en català, per tant, és una traducció... Una traducció que, per cert, està feta per Lluís Delgado i Rosa Borràs, cosa que ens sorprèn, no? Ens sembla curiós que els traductors siguin dos, com els autors ho són. No sabem si des de Mai Més Llibres s'ha fet exactament expressament perquè doncs, cada traductor pugui trobar una essència diferent, diferenciada, i perquè es notin aquestes dues veus, perquè, clar, la gràcia del llibre precisament és que cada capítol doncs, l'escriu un autor diferent, dels dos autors, depenent de si és la Roja o si és la Blava la que ens parla. Doncs això que dèiem, que té un estil literari i un llenguatge que, tot i que és prosa, i és una novel·la, no una novel·la a l'ús, però ens recorda molt a la poesia. Què volem dir amb això? Doncs que hi ha moltes metàfores, que hi ha molts adjectius i es busca molt la bellesa, que ho estiguis llegint i ho puguis visualitzar i que es converteixi en una mena de paisatge idíl·lic d'aquests que a vegades somiem, no? De vegades et despertes dient, he estat en un lloc molt bonic, no? He estat en un lloc preciós, tant de bo que existís. Doncs quan llegim aquest llibre veiem aquests llocs tan bonics que voldríem o no que existissin, però... Encara que siguin bàndols oposats i que tinguin una evolució oposada i que estiguin en guerra, precisament, doncs tenen molt a defensar i veiem fragments dels seus universos que valen molt la pena. Hem parlat en altres edicions, si no vaig errada, sí, de La Brigada Lluminosa, que és un altre llibre de viatges en el temps i que també ha publicat Mai Més Llibres. Si l'heu llegit, no té res a veure una amb l'altra, tot i ser d'una mateixa temàtica, però doncs, sí que és agraït poder llegir un llibre de salts en el temps que no sigui sense ficció pura i dura, sinó que sigui poesia, no? que tingui aquesta bellesa. No direm res més, creiem que és un llibre que heu de llegir, que l'heu de llegir molt a poc, que l'heu de rellegir, que us heu de recrear i que us heu d'entretenir. O sigui que encara que podríeu llegir-lo pel número de pàgines en una tarda, aquestes 184 pàgines, no ho feu perquè us obre tot un univers, o dos, vaja, que segur que voldreu revisitar. Per cert, portada de Marina Vidal i de Miquel Muerto, una preciositat que val la pena tenir, fins i tot conservar com a il·lustració. Fins aquí aquest setè quimèric en estat d'alarma. Vam començar fent aquests quimèrics en confinament, des de casa, amb pocs recursos i una mica com podíem. Seguim al peu del canó, tot i que ara doncs, ja estem una mica més per la ràdio i també doncs, cada cop arriba més contingut i arriben més notícies. I seguirem estant-ho. Per tant, estigueu atents a les nostres publicacions, a les xarxes socials, també a la plataforma iVoox, perquè tornarem aviat i donant-vos bones notícies, esperem, i també segurament planificant-vos una mica l'estiu, que segur que serà bastant poc usual. Que vagi molt bé, quedeu-vos a casa quan toqui i disfruteu molt d'aquestes fases que estem encetant i que per fi ens permeten sortir al carrer i tornar-nos a veure. Que vagi molt bé, adeu-siau.